Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia de matí amb núvols i boirines, però tarda assolellada, la temperatura màxima rondarà avui els 27 graus.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Acabem una setmana mullada i plujosa, de forma inesperada, vaja. Després de, clar, d'un mes de maig molt calorós, ara el juny, com ens deia l'Albert Aparicio, ha estat cada dia un raig. Una setmana trista per la mort de dues persones essencials en la cultura catalana, Pau Donés i Rosa Maria Sardà. I una setmana que probablement sigui l'última del Baix Empordà en la fase 2 del desconfinament. Avui el govern espanyol anunciarà els canvis de fase si s'espera que accepti la petició de la Generalitat perquè Girona passi a la fase 3. Qui encara no s'ha descartat per passar a la fase 3 és Barcelona. La Generalitat deixa la porta oberta a demanar-ho avui mateix. S'han d'avaluar correctament els riscos d'aquesta evolució, d'aquest canvi de fase. Encara no s'ha demanat, però tampoc no es descarta poder-ho demanar. Què implicaria que Barcelona passés a la fase 3? Doncs que la Generalitat ja podria permetre la mobilitat entre regions sanitàries. Per tant, ja podria venir persones de Barcelona, de la Catalunya Central, de Lleida, de qualsevol punt del país. Hi hauria mobilitat total a tot el país, és el que implicaria aquest canvi a la fase 3 de Barcelona i Lleida, que encara no s'ha confirmat i veurem si passa avui. En tot cas, si no es decideix aquesta setmana, es decidirà l'altra. Per tant, la imatge que vulguem veure o que puguem veure de les nostres platges, de les nostres, dels nostres restaurants, dels passejos, dependrà moltíssim de si avui el govern espanyol accepta o permet que Barcelona passi a la fase 3 del desconfinament. En tot cas, com que avui s'espera un dia amb molta calor, aprofitem-ho. Aprofitem que les platges estan bastant buides i mirem de recuperar-les. Les 8 i 2 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí.
Comencem el supermatí saludant en Gerard Escaig. Gerard, bon dia.
Bon dia.
Ferida una noia després de rebre diverses ganivetades per part del seu company de pis a Palamós.
L'home ha quedat detingut per presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi després d'anar personalment a la comissaria dels Mossos a la Bisbal.
Per tant, ell mateix es va entregar, la dona està ferida crítica a l'hospital. El Festival de Cap Roig de Calella Palafrugell ha quedat cancel·lat pel coronavirus.
La pandèmia del coronavirus i la situació actual amb les mesures de confinament han obligat a suspendre el Festival dels Jardins de Cap Roig, un dels espectacles més internacionals del Baix Empordà durant l'estiu.
I algunes de les entrades, vaja, els preus de les entrades es podran tornar, tot i que alguns concerts han quedat endarrerits o aplaçats per l'any que ve. Per tant, podeu escollir si voleu tenir entrades per l'any que ve o voleu que us tornin els diners. Després us explicarem quins són els concerts que s'han mantingut i quins són els concerts que s'han hagut de cancel·lar. Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Avui al Supermatí parlarem amb Josep Maria Pla, que és el vicepresident de l'Associació de Càmpings de Girona i també propietari d'un càmping a l'Estartit. Per què? Doncs perquè els càmpings de Torroella i l'Estartit ja s'estan començant a preparar per reobrir a partir d'aquest dissabte.
En efecte, al municipi de Catalunya, on hi ha més places de càmping, en concret 14.703, tenen previst iniciar la reobertura d'aquests establiments de manera esglaonada a partir d'aquest dissabte 13 de juny. El municipi compta amb 10 càmpings que aniran obrint les seves portes del 13 de juny a l'1 de juliol.
Gràcies, Agnès. I Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
La central i... Vaja, el CESIF, que és un sindicat de funcionaris, denuncia que la Seguretat Social vol unificar les oficines de la Seguretat Social de Sant Feliu de Guíxols i de la Bisbal.
Segons han assegurat, això passarà immediatament. Des del sindicat porten molt de temps denunciant el que diuen la gravíssima falta de personal en l'Administració General de l'Estat a Girona, la qual cosa diuen que provocarà el tancament de diverses oficines de la Seguretat Social i també el tancament parcial d'unes altres, una cosa que diuen que és incomprensible amb els índexs d'atur que tenen en l'actualitat.
I en cultura, Palafrugell clausura la novena edició del projecte Rossinyol, impulsat per una xarxa d'universitats europees.
Efectivament, s'ha posat fi a l'edició d'enguany del programa amb una trobada telemàtica dels participants. En aquesta edició hi han participat 8 universitaris i 8 infants d'origen estranger residents a Palafrugell.
Notícies de més enllà del Baix Empordà. Metges, infermeres i gestors reclamen un gran pacte a Catalunya i a l'Estat per reformar el sistema sanitari arran de la crisi per la pandèmia del coronavirus. El personal sanitari reclama una injecció de 5.000 milions d'euros per acabar amb la precarietat. El 60% d'aquests diners es destinarien a millorar sous perquè, segons el Col·legi de Metges, no es pot tenir un sistema de primera amb sous de tercera, que és el que tenim ara mateix. Espanya ha obert la frontera amb Andorra només pels ciutadans del Principat. A partir d'avui divendres, els andorrans podran desplaçar-se fins a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran, però els ciutadans catalans encara no podran anar cap al Principat. La Comissió Europea demana als estats membres de l'espai Schengen i als països associats que reobrin les fronteres internes abans de dilluns, abans del dia 15 de juny. I també ha demanat que comencin a reobrir les fronteres externes, o sigui, més enllà de la Unió Europea, a partir del 30 de juny. Jo crec que és una mica precipitat i, de fet, el govern espanyol ha dit sí, aneu fent, perquè aquest 15 de juny encara no vindran, no estaran obertes les fronteres. I el Tribunal Suprem preveu fixar pel dia 17 de setembre la vista del recurs del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 19 de desembre. Recordeu aquella sentència que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per haver penjat llaços grocs a la façana del Palau de la Generalitat en plena campanya electoral, quan la Junta Electoral li havia demanat que no ho fes. Doncs bé, 17 de setembre, vista per decidir sobre el recurs al Tribunal Suprem, i no es preveu una decisió aquell mateix dia, però el que digui el Tribunal Suprem condicionarà els pròxims mesos a la política catalana, perquè llavors recordeu que tenim unes eleccions pendents que havia anunciat el president però que encara no tenen data. Llavors això influirà en si es convoquen o no es convoquen. Ara mateix no tenen data aquestes eleccions. Les 8 i 8 minuts. Previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Això sentíem ahir, això sonava ahir a la Bisbal d'Empordà.
Un tornado, tio. Sí, és tornado, eh?
Per si no ho heu sentit, eh? Diu, un tornado, tio, un tornado. Albert, un tornado ahir a la Bisbal, no sé si és gaire habitual, això.
Doncs no és gaire habitual que tinguem tornados. No és una cosa excepcional, o sigui, és una zona, sobretot a partir de sud de Costa Brava, que hi hagin. També mar endins és com més habitual, o prop de la costa, en forma de cap de fibló i no tocant a terra, però les imatges són força clares i diversos usuaris ho han compartit per les xarxes socials, i sembla clar que hi ha una màniga que es despenja, un núvol amb una estructura vertical que rota i que toca terra. Per tant, un tornado vist ahir a la Bisbal d'Empordà.
I això té capacitat per fer gaire mal o no?
El que es veu a les imatges no sembla pas que tingui... Dintre de l'escala de fugita que es fa per classificar els tornados es classifiquen no amb la força del vent que tenen, perquè no sap exactament quina força del vent tens, sinó que es classifiquen en funció de les destrosses que puguin fer. Llavors, caldria un estudi pericial per mirar quins són els desperfectes que ha pogut fer, però veient les imatges, la durada que té i l'extensió que ocupa, sembla una cosa molt feta. De fet, perquè hi hagi un tornado, s'ha de formar una cosa que es diu un mesocicló, o que seria com un petit cicló dins una tempesta, i aquesta tempesta normalment és una, el que s'anomena una supercèl·lula, és una tempesta molt gran. I ahir, de fet, hi va haver una tempesta força gran que es va formar entre Blanes, Malgrat de Mar, que va pujar, va entrant cap al Baix Empordà, i a la Bisbal va ser on es va poder veure aquest tornado, però ja estava força desgastada la tempesta quan va arribar a la Bisbal d'Empordà, tot i que va deixar un bon rull en aquí.
Aviam si et sentim millor, ho hem entès tot, però tenim algun problema amb la connexió, espero que ja es resolgui. Albert, previsió del temps per avui pels pròxims dies.
Va, esperem que no hi hagi tornados.
Esperem que no.
Però divendres, amb un matí força lleig, podríem dir, perquè hi ha alguns núvols baixos, hi ha una mica de boirina en alguns punts del Baix Empordà, però aquests núvols aniran desapareixent cap a migdia. La tarda quedarà amb un cel força serè, domini del sol, i temperatura màxima que situarà al voltant dels 27 graus, en part afavorida aquest ascens de temperatura pel vent de component sud, que bufarà amb força moderada també a partir de migdia. Dissabte, en general, lluirà força el sol, amb moments de grans clarianes, però els núvols i la inestabilitat no acaben de marxar, i això farà que entre mig matí i primera hora de la tarda puguin créixer nuvolades. Les nuvolades creixeran fora del Baix Empordà, però eventualment poden arribar a la nostra comarca i causar algun plogim o algun ruixat. Però en general farà força bon dia dissabte. També diumenge, amb un matí més assolellat, ambient fins i tot estiuenc, el de diumenge al matí, però novament al migdia parlem de que seguim amb aquesta massa d'una mica més freda en alçada i que estimula el creixement de nuvolades, ruixat. I de cara a la setmana que ve, aviam què és el que pot passar, sí. Doncs de moment al matí amb sol, dilluns matí amb sol, però novament parlem de que creixeran aquestes nuvolades de tarda, i ho podria fer amb menys freqüència el dilluns i dimarts, però sembla que a partir de dimecres s'espatllaria una mica més el temps i aquests ruixats tindrien més força i més extensió a la comarca.
Però com pot ser? Vull dir, és que estem a 12 de juny. Que...
Sí, sí, sí. De fet, tenim ara mateix unes imatges de satèl·lit que són força curioses perquè s'ha format una borrasca molt gran davant de la costa cantàbrica i entre el golf de Biscaia i Cantàbria, i realment és una situació una miqueta rara. Hem tingut alguns junts, tot s'ha de dir, amb aquesta situació, però tan prolongada i després venint d'un mes de maig tan càlid com el que hem tingut és el que segurament més contrast fa. Si haguéssim tingut un mes de maig més suau, amb més precipitació i temperatures més fredes, no notaríem aquest contrast, però clar, venint d'on venim, es fa raro aquest mes de juny.
Però llavors es confirma que la setmana que ve, finals de setmana, torna a ploure de forma continuada.
A mitjans de setmana torna a estar, si més no, parlarem de nuvolades, nous ruixats, no parlarem d'una setmana sencera, de sol a sol, i amb temperatures gaire altes. Pugen, és cert, pugen avui, pugen demà, diumenge, la setmana que ve es farà més calor que aquesta, però tampoc una calor excepcional, i amb aquests ruixats que continuaran amenaçant sobretot per les tardes. Aprofitar els matins per anar a les platges.
I el temps d'estiu, quan el tindrem?
Doncs de moment no es veu. De moment, a mitjà termini, els mapes que ens indiquen per la setmana que ve, no veiem de forma clara que pugui arribar allò a estabilitat, un anticicló, i que ens pugui donar uns quants dies seguits de bonança i estabilitat.
Molt bé, gràcies, Albert.
De res, fins ara.
A la merda tot és el que diu la cançó de les Oques Grasses. Avui, Bancals és la cançó del dia. Sobre els fems, faré la revolució i em faré un art. Me la jugaré molt fort. Arrelarà contentes les llavors, i sobre la merda que ens venen s'anirà esveint la por, i que no vingui ningú a dir-nos què hem de ser, que sabem que tot va guai si ho fem amb temps.
està dins teu i cada passa que vas fent és l'altra i l'altra és la següent. Que sobren armes i falten grunxadors, porta grunxadors. La pau dels cargols és la nova religió, la pau dels cargols és la nova religió. La nova era comença on s'acaba el formigó, la pau dels cargols és la nova religió. I amb quatre flors i un tros de blau ja faig que fa bon dia i no em cal ser tan guai. I amb quatre flors i un tros de blau ja faig que fa bon dia i no em cal ser tan guai.
I recordeu, radiocapital.cat, si us voleu apuntar a la caixa d'eines de Ràdio Capital.
Ara que el petit comerç i la petita i mitjana empresa tornen a l'activitat, ens necessiten més que mai. Per això, a Ràdio Capital, posem en marxa la caixa d'eines de Ràdio Capital per al petit comerç de l'Empordà. Un conjunt de campanyes, recursos i serveis gratuïts que posem a l'abast dels comerços i les pimes del Baix Empordà. Volem posar el nostre gra de sorra per ajudar a sortir d'aquesta crisi el més aviat possible. Si tens un negoci al Baix Empordà i vols formar-ne part, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines i inscriu-te a la caixa d'eines de Ràdio Capital. Entre tots, ho farem tot. Ràdio Capital, amb el petit comerç de l'Empordà. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pals.
La Ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Caixa d'eines de Ràdio Capital.
Vols comprar una bicicleta, una e-bike o un patí elèctric i ho vols al millor preu? O potser ja en tens i necessites fer una posada a punt? Estàs pensant a canviar la teva equipació o millorar-la? A Nou Comercial Ferrer pots triar entre les millors marques de bicicletes, patinets i accessoris amb el millor.
Kona, Cervelo, Conor, Bull, Hércules, Kettler, Monti, Ecoluer, Cinzia, Bestial, Wolf, Ecotec.
I així com en accessoris Fox, Echeondo, vine i et donarem el millor servei. Nou Comercial Ferrer. Som molt a prop. A l'Avinguda President Macià 139 de Palamós.
Què és per a tu sentir-te guapa? Per tot l'equip del Saló de Bellesa Olga Triviño és la nostra experiència en tractaments de bellesa, la passió pel nostre ofici, la constància, la motivació i un resultat que no només et farà sentir més guapa, et farà sentir millor. Saló de Bellesa Olga Triviño, a l'Avinguda Catalunya 25, local 1 de Palamós. Consulta els nostres tractaments telefonant al 972 601 968 o al web triviño.com.
Bisbal Color, venda i distribució de pintura. Oferim serveis de pintor professional, interiorisme, aplicador de sate, tècnica en terres i façanes i comunitats de propietaris. Bisbal Color, vine a veure'ns al carrer Aigüeta 69 de la Bisbal o visita el nostre web bisbalcolor.es. Bisbal Color, posa color a la teva vida.
Aquesta és una campanya gratuïta de Ràdio Capital en suport al petit comerç de l'Empordà. Si en vols més informació, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines.
Ràdio Capital.
8 i 19 minuts, últimes hores abans de saber si el Baix Empordà passa la setmana que ve a la fase 3 del desconfinament. Ho ha denunciat aquesta tarda el govern espanyol, com cada setmana fan aquests anuncis de l'evolució, de com va l'evolució de les fases a cadascun de les regions sanitàries de l'Estat. Avui s'ha de saber, no? Si passem a la fase 3, cosa que ens permetria ampliar l'aforament d'alguns espais públics i també de bars i restaurants i també ampliar fins a 20 persones les trobades socials permeses. Això és bàsicament el que permet la fase 3, però també faria que caigués el comandament únic aquí a la Regió Sanitària de Girona i, per tant, el president de la Generalitat recuperés la màxima autoritat aquí a Girona. I veurem encara què és el que passa amb Barcelona, perquè la Generalitat encara no descarta que Barcelona passi a la fase 3 el dilluns. Els indicadors, diuen, són molt bons. Si es passés a la fase 3, podria voler dir que podria tornar la mobilitat entre regions sanitàries. Ho veurem. En tot cas, ho seguirem i el desenllaç s'ha de saber doncs, avui mateix, aquesta tarda. Una notícia tràgica, la que ens porta a Palamós. Un home de 28 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra de la Bisbal després de presumptament apunyalar la seva companya de pis diverses vegades a Sant Joan de Palamós. L'home ha quedat detingut per ser un presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi.
Els fets han succeït aquest dimecres a la nit a l'interior d'un domicili que compartien els dos involucrats de Sant Joan de Palamós. Segons fonts policials, la noia estava molt mal ferida amb lesions compatibles amb arma blanca. Encara amb la investigació oberta, s'ha esbrinat que el presumpte agressor havia fugit amb un vehicle. Moments més tard, però, s'ha presentat a la comissaria dels Mossos de la Bisbal, on ha quedat detingut. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona a causa de la gravetat de les ferides. Ara el detingut sense antecedents passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
Vuit i 21 minuts, ho vam saber ahir, tot i que molta gent ja s'ho esperava. Aquest estiu havia de començar un festival aquí a Cap Roig amb aquests artistes. Són els Lumineers, que haurien hagut de ser a Cap Roig el dia 10 de juliol, i el dia 22 d'agost hauríem hagut d'acabar sentint això. Yes, que... Dios, amor a vida y amor al amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Aquest concert doble de Julio Iglesias previst per aquest any a Cap Roig, que no es podrà fer per culpa de la crisi del coronavirus. L'edició del 2020 de Cap Roig ha quedat cancel·lada. Van anunciar ahir en un comunicat on van explicar que hi ha concerts, com per exemple els dels Amics de les Arts. Fes-me lloc. Concerts que sí que es mantenen, però es mantenen per l'any que ve. Les entrades seguiran sent vàlides, però també es poden cancel·lar. Aviam, repassem com ha anat tot plegat amb en Gerard Escaig.
La banda de música dels Estats Units, The Lumineers, havia de pujar a l'escenari el 10 de juliol per donar el tret de sortida al Festival dels Jardins de Cap Roig, amb la previsió d'acabar el 22 d'agost amb un concert de l'espanyol Julio Iglesias. Ara, però, amb la pandèmia del coronavirus i les mesures de seguretat aplicades al Baix Empordà, aquesta edició ha quedat en només l'anunci d'un cartell. Concretament, en les darreres setmanes, des de l'organització, s'ha treballat per reprogramar i anunciar així les primeres dates de la pròxima edició. Els concerts reprogramats, com alguns d'ells, són els de Manel, els Amics de les Arts, Estopa, Sergio Dalma, el Pot Petit, Blaumut, David Bisbal, el Mag Lari, Morat i Antonio José.
Però ara una de les principals preocupacions són les entrades. Què passa amb les entrades?
Doncs de cara a les entrades ja adquirides pels concerts que s'han pogut reprogramar per l'any que ve, seran vàlides pel 2021 amb el mateix joc assignat. No obstant, si les persones no poden assistir a la nova data del concert l'estiu que ve, podran sol·licitar la devolució de l'import per correu electrònic a l'organització del festival. Els concerts que no s'han pogut reprogramar per a l'edició del 2021 a causa del coronavirus es cancel·len i automàticament el Clippers Live procedirà al reintegrament de l'import de les entrades. Alguns dels concerts cancel·lats són els de Lumières, Mika, Andrea Bocelli, Aitana i Julio Iglesias, entre d'altres que podeu consultar a la web de radiocapital.cat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vull dir 25 minuts, de seguida parlarem amb Josep Maria Pla, president, vicepresident de l'Associació de Càmpings de Girona. Per què? Doncs perquè a Torroella de Montgrí i a l'Estartit ja preparen la reobertura dels càmpings, que comença precisament demà.
El municipi de Catalunya, on hi ha més places de càmping, en concret 14.703, tenen previst iniciar la reobertura d'aquests establiments de manera esglaonada a partir d'aquest dissabte 13 de juny. El municipi compta amb 10 càmpings que aniran obrint les seves portes del 13 a l'1 de juliol. En els darrers anys, Torroella de Montgrí i l'Estartit s'han convertit en una destinació campista de referència tant a la Costa Brava com a l'estat espanyol. La crisi turística generada per la pandèmia ha provocat que aquests espais s'hagin vist obligats a endarrerir la seva obertura. Els càmpings del municipi Baix Empordanès han estat guardonats en els darrers anys i reconeguts sobretot per temes de sostenibilitat referents en l'àmbit europeu. A més, estan situats en indrets declarats per l'ONU com espai sostenible pel seu model d'integració i ecoturisme, que l'any passat va ser reconeguda pel seu model urbanístic. En aquest context, cal destacar actuacions que van des de la planificació turística amb la reducció del sòl edificable i l'aposta per la conservació del patrimoni natural amb les Illes Medes protegides des del 1983, el Parc Natural des de 2010 i amb projectes de restauració ambiental com ara la Platera. També aposten per la conservació dels nuclis històrics, restauració d'elements patrimonials com l'església de Santa Maria de Palau i han rebut acreditacions com a destinació de turisme sostenible amb els premis Green Destination Gold Award i Europark Sets.
I en tot cas, com serà aquesta reobertura?
Doncs els nou càmpings que preparen la reobertura els pròxims dies són, per ordre cronològic, el Medes, el 13 de juny, el Rifort, el dia 15, l'Empordà i l'Estartit, el dia 20, el Delfín Verde, el dia 23, el Castell Montgrí i la Sirena, el 26, el Ter, el 30 i la Punta del Milà, l'1 de juliol. El Molino és l'únic que no obrirà aquesta temporada, donat que està pendent d'una important remodelació. La regidora de la destinació turística de l'Ajuntament, Dunia Oliveres, ha dit que la reobertura dels càmpings durant aquest juny significa una molt bona notícia. Ha indicat que en condicions normals tots estarien oberts, donat que l'època forta es concentra al juliol i a l'agost i que per l'ocupació dels càmpings serà determinant l'afluència de clients estrangers, sobretot holandès. En l'oferta local d'allotjament turístic són un sector estratègic, donat que representen gairebé un terç del conjunt de places de què disposa el municipi. Ara el consistori està enllestint mesures de caràcter econòmic i tècnic i un pla de promoció per atenuar l'impacte de la Covid-19 en el sector turístic i comercial i afrontar l'escenari del desconfinament. Alhora, els càmpings disposen d'un protocol de mesures per evitar el contagi del coronavirus que ha estat elaborat pel Comitè de Tècnics constituït per l'ICTE en col·laboració amb la Federació Espanyola de Càmpings i Ciutats de Vacances i organitzacions sectorials, territorials, empreses del sector i consensuat amb l'Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral, PRL Innovació i amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT.
8 i 28 minuts, el sindicat més representatiu de les administracions públiques, que és el CESIF, denuncia que la Seguretat Social planteja tancar diversos centres d'atenció de precisament de la Seguretat Social. I segons asseguren, ara mateix ja hi ha una autorització perquè les oficines de Sant Feliu de Guíxols i de la Bisbal unifiquin els seus serveis.
Exacte, el que farien seria funcionar dos dies a la setmana a la Bisbal i els altres tres a la de Sant Feliu de Guíxols. Això ho explica a Ràdio Capital Rafael Sánchez Martín, que és el president del sindicat.
Se producirán los cierres parciales de dos de las oficinas, de las dos oficinas que hay en el Baix Empordà. Y la gente se tendrá que desplazar o bien a la una o bien a la otra. Y esto se produce porque en ninguna de las dos hay personal suficiente para atender la oficina.
Segons ha assegurat, això passarà immediatament. Des del sindicat també porten molt temps denunciant la gravíssima falta de personal, diuen, en l'administració general de l'Estat a Girona, la qual cosa diuen que provocarà el tancament de diverses oficines de la Seguretat Social i també el tancament parcial d'unes altres, una cosa, diuen, incomprensible amb els índexs d'atur que tenen a l'actualitat.
Sí, nosotros llevamos años denunciando la falta de personal que se está produciendo en en la subdelegación del gobierno, en extranjería, en las oficinas del DNI, en tráfico, en el SEPE, en el catastro, en Fogasa. Y bueno, y hasta ahora la solución ha sido ninguna. De hecho, no encontramos respuesta en ninguna de nuestras peticiones que hemos hecho a la subdelegación, a la delegación del gobierno. No hemos encontrado ninguna respuesta positiva.
Caixa d'Eines de Ràdio Capital, per al petit comerç de l'Empordà.
Ets un apassionat del windsurf? Aquest estiu t'esperem a Windsurf Pals. Podràs gaudir també de surf, catamarà, paddle surf, caiac i bici a la platja del Grau de Pals. A Windsurf Pals fem cursos, lloguers o campus d'estiu pels més petits i a la nostra botiga trobaràs les millors marques de material esportiu, biquinis i banyadors. Ho trobaràs tot al nostre web windsurfpals.net. Windsurf Pals, Avinguda Arenals de Mar 1 de Pals.
He de portar el cotxe al mecànic i la veritat és que avui en dia costa molt trobar un lloc de confiança que siguin professionals i que et resolguin tot el que necessites. Per sort, des que em van recomanar BM Motors, no he hagut de buscar enlloc més. Fan planxa, pintura i mecànica de cotxes i motos. Però no només això, també s'atreveixen amb clàssics, camions o tractors.
Si no t'ho arreglen ells, no podrà ningú.
Jo ja marxo cap a BM Motors, al polígon industrial del Pal, 917, a Ullà.
Mayday, mayday, aquí el comandant a Torre de Control.
Aquí Torre de Control, endavant.
Estem sobrevolant Palamós i dèiem de baixar al bar La Plaça a fer el cafè i esmorzar i si vols t'hi esperem per fer unes tapes.
Aquí Torre de Control, autoritzem l'aterratge a Palamós i ens apuntem a fer unes tapes al bar La Plaça.
A Palamós, bar La Plaça, al carrer Major 58 de Palamós.
Si tens un negoci o una pime al Baix Empordà, entra a radiocapital.cat/caixadeines i inscriu-te gratuïtament a la Caixa d'Eines de Ràdio Capital.
8:32.
Supermatí a Ràdio Capital.
L'entrevista del dia avui aquí al Supermatí és amb en Josep Maria Pla, que és vicepresident de l'Associació de Càmpings de Girona. Senyor Pla, bon dia.
Hola, molt bon dia, David.
Ja es preparen per la reobertura? Vostès quan obren?
Nosaltres començarem demà dissabte, dia 13, per anar a obrir el càmping.
Uh-huh. I és un procés que anirà gradualment, els diversos càmpings aniran obrint. De quina manera canviarà? Perquè vam parlar fa unes setmanes, ja pràcticament un mes, i encara no teníem clar quan podrien reobrir, quan reobririen, de quina forma i amb quins clients. Com canviarà la seva forma de treballar ara, quan comencin a rebre els primers clients?
Bé, cada càmping és diferent, no n'hi ha dos d'iguals, no? Però sí que hi ha normes comunes, doncs, que afecten a tots els càmpings, no? Encara estem a la fase 2 fins dilluns 16 o dimarts 16. Per tant, hem de mantenir un 30% de l'aforament de l'establiment, sobretot de les instal·lacions comunes. Per tant, no es pot sobrepassar aquest aforament. En el nostre cas concretament exigirem, doncs, que es vagi amb mascareta a el que és la zona de sanitaris, de lavabos i a la botiga i al supermercat del càmping. I a les parts exteriors, les parcel·les, evidentment els clients no han de portar la mascareta ni en el bar-restaurant. Tenim condicionants que sí que no ens agraden però que hem de complir, com és tancar els parcs infantils, les pistes esportives on hi ha més contacte. Per exemple, la pista de tennis no la podem mantenir oberta perquè no hi ha un contacte directe entre els participants, però allà hi ha un contacte més proper o més físic, sí que l'hem de tancar.
I això a partir de fins dilluns o també es mantindrà durant tota la temporada?
Fins al dia 16, que sembla ser que Girona entrarà a fase 3, llavors doncs, podem augmentar el 50% de l'aforament, per tant podem rebre més clients, podem tenir les instal·lacions amb un grau d'ocupació més alt. La resta de coses no canvien massa i llavors quan entrem a la normalitat, pel que sembla, pel que es va veure ahir, s'haurà de mantenir el distanciament social de 1,5 metres i la mascareta en els espais, doncs, on no hi hagi la possibilitat de mantenir aquest metre i mig de separació, no?
Per tant, això serà l'únic que condicionarà, no? Després la,
correcte,
la forma de treballar, la forma d'anar al càmping.
Exactament, que ens mantindrà. Sembla ser que a partir de la nova normalitat, doncs a partir del 21 de juny, sembla, no? Doncs o potser més endavant, perquè si teòricament doncs, hem d'estar dues setmanes a totes les fases i el 16 comencem la fase 3, ens aniríem fins a final de juny.
Sí, però em sembla la fase 3 no... Vull dir, serà una cosa així més simbòlica, per la sensació que fa. Ja, el dia 21 ja tot serà una mica normalitat, no sé, ja veurem.
Sí, sí, sí. A nosaltres el que ens agradaria seria doncs, que s'obrís com abans les fronteres, no? Que sembla ser que altres països d'Europa ja les obren el 15, per tant, doncs, és difícil d'entendre, no? Que hi hagi uns grups de ciutadans alemanys que puguin anar a les Balears i que la resta doncs, de territori no es pugui entrar.
Clar, aquí ara mateix el calendari és la Comissió Europea demana que a partir de dilluns que ve ja pugui haver mobilitat, però el govern espanyol diu que encara no, i de moment la data pel turisme estranger segueix sent l'1 de juliol, la data oficial, no hi ha hagut cap canvi. En canvi, la data perquè hi hagi mobilitat entre les comunitats autònomes i entre, vaja, arreu del país seria el 21 de juny. Vostès demanarien que fos alhora el passar, vull dir, que puguin venir ciutadans de Barcelona amb que puguin venir ciutadans d'altres països?
Per descomptat, no? Si nosaltres tenim reserves, no? Per aquest mes de juny inclús, que estan encara alguns clients dient esperem a veure com evoluciona tot, no? Nosaltres no tenim totes les dades sanitàries, per tant hem de seguir una mica el que digui les autoritats que les coneixen, que les gestionen, que tenen una experiència, però és difícil d'entendre, doncs, no? Que en països a altres països europeus es pugui circular i aquí, com per exemple com és la zona de Girona, doncs, que sembla que és una zona doncs, que està bastant controlada la qüestió, doncs no es pugui accedir. Però bé, tampoc al final ve d'una setmana, cal fer-ho bé, cal controlar que els clients estiguin, i nosaltres, tots els empleats, tothom, que els ciutadans estem al màxim de bé, i anar endavant.
Clar, i el govern espanyol expressava la preocupació pels casos importats. De quina manera, quina prevenció es podrà dur a terme en els càmpings?
Bé, nosaltres demanem als nostres clients que qualsevol símptoma que vegin relativament important ho comuniquin per poder-ne fer la gestió. Tots els càmpings han complert els protocols, el seu pla de contingència, està revisat per als serveis de riscos laborals. Amb els empleats nostres doncs, tenim sistemes, tenim filtres, vull dir, sistemes de control, com per exemple doncs, en el cas de l'Associació de Càmpings ha posat a l'abast dels càmpings que ho vulguin, en col·laboració de l'Hospital Trias del doctor Bonaventura Clotet, una aplicació on es fa un control diari per part de l'empleat, res, és qüestió de contestar 10 preguntes en 20 segons i aquest resultat d'aquesta contesta de preguntes la rep un equip de metges doncs, que avalua aquestes respostes per poder actuar doncs, amb més amb la rapidesa possible. No? Per tant, estem implantant un seguit de mesures per intentar fer bé les coses, no? Llavors també des de l'Associació de Càmpings acompanyem a tots els càmpings, fem un seguiment, donem suport per implantar els protocols, informació, estem intentant, per nosaltres ara és la tasca prioritària, no?, de donar suport a tots els càmpings perquè puguem doncs, fer les coses al màxim ben fetes i donar la garantia als empleats i als clients i a tots per tenir doncs, una temporada al màxim de positiva. No?
Exacte. Suposo que un dels punts clau serà donar confiança als clients també, però hi haurà campanyes promocionals o campanyes de publicitat per intentar potenciar el fet de la confiança i dels espais nets?
Evidentment, sí, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que és el ens de promoció més important que tenim a prop, els ajuntaments també fan coses doncs, per al seu compte, la Direcció General, l'Agència Catalana de Turisme, doncs, també té previstes campanyes per infundir aquesta confiança, no? Jo crec doncs, que amb aquestes mesures de distanciament tothom ja tenim desgraciadament una certa experiència amb aquesta situació, per tant fa pensar doncs, que evidentment es produiran doncs, episodis doncs, que no voldríem veure, no? Però perquè portem molt temps doncs, relativament tancats, no? Però jo crec que en general la ciutadania té ganes de sortir i el sector nostre de l'aire lliure doncs, és un sector que dona garanties de seguretat i per què no doncs hem de tornar a dir doncs la realitat nostra del sector, que són uns establiments molt ben preparats, que han fet els deures i que estem constantment fent promoció a l'estranger. Per tant, el que voldríem seria passar de la millor forma possible aquest any 2020 i pensar ja en un 2021.
Sí, exacte, el 2021. Molta gent ens diu, aviam, superarem aquest estiu, però no sabem amb quants beneficis i no sabem si això ens permetrà seguir més enllà de l'estiu. Això també passa en els càmpings?
Bé, hi ha alguns càmpings doncs, que diuen que allargaran una mica, intentar allargar una mica la temporada doncs, per al final, al setembre-octubre, que els últims anys ens fa molt bon temps, per tant, aquests relativament estades que hem perdut al principi, doncs intentar recuperar-les cap al final i, com sempre, treballar doncs, perquè ja enfocats en el que dèiem, en aquest 2021, intentant fer promoció a Europa com fem amb les cites especialitzades, intentar estar en contacte al màxim amb els operadors turístics del sector nostre, els automòbils clubs, doncs, per intentar gestionar-ho al màxim de bé.
Deien que, vaja, demanen, aviam si ho trobo aquí exactament la notícia, la frase que deia la notícia que ens ha preparat l'Agnès Santos, demanen un pla de promoció per atenuar l'impacte de la Covid-19 en el sector turístic i comercial i afrontar l'escenari del desconfinament, a Torroella de Montgrí concretament. Creuen que des dels ajuntaments s'està fent prou com per promocionar-se a l'exterior, a la resta del país i a l'estranger?
A veure, nosaltres, com a associació de càmpings, tenim el nostre pla de promoció. Tampoc som qui per dir si fa les coses ben fetes o no als ajuntaments. El que sí que està clar és que veiem actuacions diferents, no? Ajuntaments que fan més promoció o donen més suport al teixit empresarial. El que des d'organitzacions importants o administracions importants com és l'Agència Catalana de Turisme o el Patronat de Turisme, el missatge que es donava, sobretot ja al principi de l'episodi aquest tan desagradable que estem patint, és que s'intentin fer campanyes importants, no? Que no es facin moltes campanyes petites que potser tindran un ressò menys potent, no? De cara al possible usuari, no? Per tant, intentar reconduir, ajuntar, agrupar esforços, no? Per fer una promoció conjunta, no? En aquest sentit, doncs, sembla últimament que tant els Consells Comarcals del Baix Empordà com l'Alt Empordà doncs volen sumar sinergies, sumar esforços. Jo crec que és la línia, no? Vull dir, fer campanyes potents, molt ben estructurades, molt ben pensades per fer una feina ben feta, no?
Queda clar. Josep Maria Pla, vicepresident de l'Associació de Càmpings de Girona, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
A vosaltres, molt bon dia.
Moment del comentari, quan falten 2 minuts per 3:15 del matí. Avui ens l'envia la xef Lola Puig.
Creixen les erres de la sostenibilitat. Una vegada més, la natura s'ha expressat de manera brutal. Aquest cop, amb llibertat i contundència. Els animals han viatjat per nous horitzons. Les plantes es veuen més frondoses, el riu ha canviat el seu cant, els ocells estrenen melodia, el paisatge és bonic, brilla, s'hi respira abundància. I és que aquests dies d'empresonament obligat han permès reflexionar a nivell profund sobre cada un dels nostres actes quotidians. Hem tingut temps de llegir molt i pensar en tot allò que ens ha portat a tenir un fons submarí plastificat, els aliments amb residus malsans i l'aire ple de partícules tòxiques. Els gurús de la sostenibilitat ens parlen de les 5 R's, que abans eren 3, i últimament n'hi estan afegint unes quantes més. D'això en parlarem aquest matí. Vull encetar una reflexió d'aquesta col·lecció d'R's que aniré parlant als posts mensuals, compartint experiències i donant idees per difondre pràctiques més sostenibles. La primera, rebutjar, o sigui, prescindir de tot allò que ens ve amb materials que perjudiquen el medi ambient, sigui plàstic, alumini o qualsevol dels materials que ens fan mal. Les palletes típiques, culleretes de gelats, paper d'alumini, paper film, i com? Simplement dient no. No m'emboliqueu aquest paper amb aquest paper, o deixa de comprar allò que està envasat amb safates de Por Expand, per posar alguns exemples. Seguim amb reduir. Deixar de generar residu utilitzant només allò que no en genera, comprant a doll, amb bosses de roba o recipients de vidre, prioritzant fer-nos a casa aquells preparats que només els trobem amb recipients de plàstic o bric, pasta de dents, begudes... Reutilitzar. Utilitzant recipients o objectes de material reciclables, líquids, bolquers, compreses, la copa menstrual. Reomplir. Tots aquells envasos que ja tenim a casa i que necessitem més. Com no, reciclar. El més important és no tenir necessitat de reciclar, sent autosuficients amb els aliments partint de les matèries primes base i no tant dels aliments processats. També recuperar. Recuperar objectes, instruments, en lloc de llançar-los. I si cal, reparar. Tot allò que es fa malbé, que si ho hem comprat de manera conscient, potser val la pena comprar una mica més car per allargar la vida de l'objecte. Això passa molt amb la roba, per exemple, i també amb alguns aparells electrodomèstics. Un altre és reinventar, donar un ús diferent amb objectes per allargar la seva vida o adquirir-los en un format més sostenible, per exemple, d'higiene, els sabons i els desodorants sòlids. Un més, regular. Regular l'adquisició d'objectes i les compres compulsives, tenir en compte què suposa la generació de residus. Cal reincorporar materials més saludables, com paper, fusta, teixits vegetals, així com respectar. Canviar els materials contaminants per materials no tòxics, sempre enfocant-nos en la salut de tots. Això serà més fàcil si reconnectem amb la natura, despertant un estil de vida sense plàstic ni tòxics. Per exemple, pensar en regalar experiències, embolicar-les en paper, pensar en com ens movem, transport col·lectiu, vehicles que no generen residu. I encara, rot de l'anglès, compostar, que és bàsic i ben lògic, tornar a la terra allò que és seu i que es converteix en matèria per donar vida a més aliments. Fer-ho de manera progressiva, slow, slow, perquè s'estableixi com un hàbit permanent.
Les 8 i 48 minuts, una última notícia sobre cultura. Les sintonies volen sonar. Palafrugell clausura la novena edició del projecte Rossinyol, impulsat per una xarxa d'universitats europees. Agnès Santos.
L'àrea d'educació de Palafrugell ha clausurat l'edició d'enguany del projecte Rossinyol amb una trobada telemàtica dels participants. En aquesta edició hi han participat 8 universitaris i 8 infants d'origen estranger residents a Palafrugell. Aquest any el municipi ha comptat amb la participació d'alumnes de les escoles Barceló i Mates, Torre Junama, Pivert i Carrilet i dels instituts Frederic Martí Carreras i Baix Empordà, coordinats per l'àrea d'educació de l'Ajuntament. El projecte està impulsat per una xarxa d'universitats europees a la qual està adherida la Universitat de Girona. El seu objectiu és afavorir el desenvolupament i consolidar la integració social, cultural i lingüística d'aquests. Els mentors esdevenen un referent d'aquests nois i noies, els quals acompanyen perquè siguin coneixedors de diferents espais de la seva vila, àmbits de lleure, producció cultural, entre d'altres.
I com funciona el projecte?
El programa es basa en la relació entre mentors i mentores, estudiants universitaris voluntaris i l'alumnat de primària i secundària d'origen estranger, amb la idea d'establir una xarxa de relacions, un conjunt de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de diferents facultats de la UdG i alumnes d'origen estranger de les escoles i instituts de les comarques de Girona. La finalitat del projecte és afavorir la integració cultural, social i lingüística d'aquest alumnat i que la UdG i el conjunt d'institucions que hi participin contribueixin a la sensibilització entorn de la igualtat i la inclusió social. Els estudiants i les estudiants de la universitat que s'ofereixen com a voluntaris per fer de mentors, se'ls assigna un tècnic de la UDG que els forma. En acabar reben un certificat per la formació i per la tasca realitzada i se'ls reconeixen crèdits de reconeixement o de lliure configuració. Aquest projecte educatiu també es desenvolupa en altres municipis com Girona, Santa Coloma de Farners, Lloret de Mar, la Bisbal d'Empordà, Palamós, Banyoles o Maçanet de la Selva.
Caixa d'Eines de Ràdio Capital.
Ja coneixes el restaurant Toc al Mar d'Aiguablava? Ara pots assaborir la nostra cuina a casa teva amb els plats de cinquena gamma de Casa Toc. Et portem els plats cuinats, pasteuritzats i envasats al buit, llestos per escalfar i servir. Els pots guardar fins a 3 mesos a la nevera amb totes les garanties sanitàries. No et perdis els nostres hits com el calamar de potera farcit, el suquet de rap o els peus de porc amb gambes de Palamós. Venen de gust, oi? Doncs fes la comanda a la seva botiga online, casatoc.cat, i ho tindràs a casa per menjar-ho quan vulguis.
Sents el mar, vius el mar, t'agrada el mar. Deixa que el mar entri a casa teva. Al Mercader del Mar hi trobaràs tot allò que et farà sentir més a prop del mar. Roba, objectes de decoració, accessoris, per casa teva, el teu negoci o per esdeveniments. El Mercader del Mar és a Begur, Palamós, Cadaqués, a Sant Feliu. I també ens trobaràs sempre que vulguis a elmercadedelmar.com.
Cuina local i de proximitat i en una situació privilegiada? El restaurant La Cala Cal Pep diu sí a tot. Som a La Cala Montgó, un dels punts més característics de la Costa Brava. Som especialistes en arròs a la llauna, fideuada i marisc. No marxis sense tastar els nostres musclos a l'estil Cal Pep i les sardines del curro. Ja hem obert i també fem menjar per emportar. Informa-te'n a la nostra web, lacalacalpep.cat, i encarrega al 621-231-720. Us esperem a Cala Cal Pep, a La Cala Montgó.
Si tens un negoci o una pime al Baix Empordà, entra a radiocapital.cat/caixadeines i inscriu-te gratuïtament a la Caixa d'Eines de Ràdio Capital.
Avui volem parlar al Supermatí amb l'associació No 18 Nusos, que és l'associació que han registrat les imatges que aquesta setmana s'han fet virals de caps d'olles negres davant del far de Sant Sebastià. Allà, Frank, vaja, diversos punts de casa nostra. Avui en parlem amb l'Albert González, que és membre de No 18 Nusos. Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si us ha sorprès la quantitat de fauna que heu trobat aquests dies quan heu sortit de mar.
Sí, la veritat, ens va sorprendre molt el grup de caps d'olla negres, com deies, molt a prop del far de Sant Sebastià, perquè és una espècie que és molt poc habitual en aquesta zona, i més amb tant nombre. Hi havia més de 100 exemplars al llarg de tota aquesta zona on els vam veure. I no ens ho esperàvem. Sortíem després d'uns mesos de confinament i era el primer dia que sortíem, i la veritat va ser una bona sorpresa.
Com us ho expliqueu, la presència d'aquest caps d'olla aquí a casa nostra, a la Costa Brava?
Bueno, és una espècie que ja, per exemple, a altres zones, com a l'Estret de Gibraltar i al Mar del Boran, ja és una espècie que allà ja són espècies residents, ja les tenen força estudiades, però aquí no, són espècies ocasionals. Pensem que segurament aquesta espècie ja està estudiat, fa grans migracions, es desplaça per anar a buscar aliment o per diferents motius, i el que fan és segreguen molts individus alhora i fan aquesta migració tots junts. Segurament ja passen per aquí aquesta zona, potser passen més mar endins i no els veiem, però tenim cites puntuals d'altres anys ja aquí a Palamós que s'han vist, potser no tants, però jo crec que era un tema migratori, segurament un tema migratori. Potser el fet d'haver estat confinats ha fet que s'hagin apropat molt més a la costa i per això ens els vam trobar d'una manera més fàcil.
I després a finals de maig també va trobar un rorqual comú. Que és...
Sí, el rorqual comú, que és el segon mamífer més gran del món, després de la balena blava. Aquest sí que és habitual en aquesta zona i en aquestes aigües. Al Mediterrani ja hi ha poblacions residents i d'altres poblacions que venen de l'Atlàntic, però que estan aquí, sobretot, estan de pas, tot i que també s'ha observat que venen a alimentar-se. De fet, s'està estudiant, Però és una espècie ja, que ja és més habitual veure, i més en, aquestes, en aquesta època de l'any. A la primavera i a la tardor són èpoques que s'acostumen a veure més facilitat aquests animals.
Et volia preguntar, no sé, què és el sí. que ha pogut influir, vull dir, si el confinament pot haver fet que hi hagués menys moviment a mar i llavors això hagi afavorit l'arribada d'aquests animals.
Home, que hi ha influenciat, segur, i ho estem veient no només a mar, sinó també a terra, amb d'altres espècies. Sí, la natura té una gran capacitat tant de regeneració com de recuperar el seu espai. I està clar que la nostra espècie, en condicions normals, envaeix molt, no? I pressiona molt la resta d'animals del planeta. Aleshores, el fet que estiguem uns mesos confinats, clar, això permet a la natura un cert relaxament i recuperar part del seu espai. Suposo que també és una combinació de factors. Aquest any també hem tingut el temporal Glòria, que a nivell de... A mar, per exemple, a nivell de corrents marines, de sediments, d'aliments, també segur que ha influenciat. Potser aquest factor sumat al confinament ha sigut el que ha fet que aquestes s'hagin vist aquestes espècies més a prop de la costa. Uh-huh. Són teories, eh? No sabrem, però el que sí que sabem, no? El que sí que la gent està sent conscient és de la gran pressió que com a espècie sometem la resta de fauna, no? I la natura en general. Aleshores, ara és com tornem poc a poc a la normalitat i segurament si poguéssim veure què estan pensant aquests animals, segurament diuen, ostres, doncs no havien marxat, no? Encara estan per aquí i tornen.
Segurament sí, no? Sabeu què? Escolta, explica'm, què és Noah 18 Nusos? Quin és el vostre... Vull dir, quan vau néixer, què és el que feu?
Mira, Noah 18 Nusos com a associació ens vam constituir el 2018, farà un parell d'anys. I venia néixer a partir d'un projecte més personal de tres amics, que en un moment donat, cap al 2008, doncs ens vam voler embarcar amb un petit veler per descobrir, bueno, des de la curiositat de amb el tema de navegació a vela i sumat amb el tema de fauna marina. Bueno, som part d'aquests amics i de l'equip actual de Noah, som biòlegs o biòlegs marins, i bueno, sempre hem tingut aquesta curiositat per la fauna marina. Aleshores, ja fa molts anys que vam començar a navegar i ens vam començar a trobar amb aquests animals. Això ens va anar despertant la curiositat. De fet, és molt emocionant cada cop que et trobes un d'aquests animals, sobretot quan són grans cetacis, no? Vam tenir una primera trobada amb un rorqual allà davant de Cadaqués i això ja una mica ens va marcar, va ser el punt de sortida. Ja no hem pogut parar ja d'anar observant aquesta fauna. Mm-hmm. Això el 2018 ho convertim en una associació per, d'alguna manera, fer això més visible de cares a la resta de la gent. Poder explicar a la gent que viu a prop del litoral català, doncs, que hi ha aquests animals. Hi són, costen de veure, però hi són. I això, registrar-ho d'alguna manera més metòdica, més científica, perquè pugui servir després també per protegir aquests animals. Tots són animals, espècies protegides, necessiten de mecanismes i d'actuacions per millorar la seva qualitat de vida, les seves poblacions i, sobretot, millorar la qualitat del seu medi, no? El medi marí. Ja, totes les activitats que fem sempre tenen un impacte sobre aquests animals, ja sigui a través de la pesca, del transport marítim, de la nàutica d'esbarjo, la contaminació de l'aigua, etc. Doncs mirar de contribuir a la seva protecció a través també del seu coneixement.
Us recomano que els busqueu a Instagram, associació.noah18nusos, perquè pengen imatges espectaculars, la veritat, i per poder seguir evolucionant, per poder seguir la seva feina. Molt interessant, seguirem. Albert González, de l'associació 18...
No, d'acord, us estic perdent, eh?
Sí? Bueno. Uh-huh. En tot cas, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Per
l'interès. Gràcies.
No sé si ho heu sentit, ens ha començat a pitar alguna cosa d'aquí de l'estudi, no sé què és, no us espanteu, i deies, nostre, és d'ells, és nostre. Aviam, acabarem el programa, queden 5 segons per les